El Departament de Territori, Habitatge, Transició Ecològica sotmet a informació pública i durant un mes l'avantprojecte de la nova llei d'alta muntanya perquè les entitats i la ciutadania pugui presentar-hi al·legacions. La nova llei substituirà l'actual legislació aprovada l'any 1983 per fer front als nous reptes econòmics, socials, ambientals i institucionals. El Ripollès és una de les comarques que entra dins d'aquest pla de muntanya. La Garrotxa, en canvi, en queda fora, tot i que mantindrà alguns aspectes que encara s'han d'acabar de detallar. A aquesta hora saludem l'Enric Pérez, és conseller de Cooperació Municipal i Pacte Comarcal d'Infraestructures del Consell Comarcal del Ripollès. Senyor Pérez, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Què n'esperen d'aquesta llei de muntanya?
Bé, aquesta llei d'alta muntanya ens ha de portar una nova etapa, per dir-ho, amb tots aquests territoris pirinencs, en els quals, doncs, això, hi havia una legislació específica però que venia de l'any 1983 i el que es fa ara, doncs, és fer una actualització amb una nova mirada i des de la governança a també, doncs, a donar-li un enfoc també de desenvolupament econòmic i social a tot aquest territori.
Segons el seu criteri, quines són les qüestions més primordials sobre les que hauria de centrar-se aquesta llei?
Bé, una mica el que ve d'una resposta és que són uns territoris amb una demografia molt baixa, hi ha hagut un despoblament històric, són normalment micropobles, amb poc recurs tècnic per poder, doncs, desenvolupar les seves competències, i el que ve a recollir una mica aquesta llei és, per una part, una nova governança, és a dir, el Consell General de l'Alta Muntanya, que fins ara era un òrgan molt consultiu, passarà a ser un òrgan amb real de participació i amb poder de decisió i amb capacitat efectiva d'incidir en polítiques que afecten el territori. Per tant, una mica que les decisions del Pirineu es prendran molt des del Pirineu. A més, com diem, doncs dèiem, amb aquesta voluntat de desenvolupament econòmic i social, es crearà també una oficina tècnica de l'alta muntanya que al final definirà quines han de ser les línies estratègiques i quins projectes tractors hi pugui haver al territori a desenvolupar. I tot això dins un marc d'un document que ja està elaborat, que és l'estratègia del Pirineu. És evident que són territoris que han d'abordar dificultats, com la resta del país, en el cas de l'habitatge, però d'altres, doncs, més específics, com una mobilitat pirinenca que cal millorar de molta intensitat. També la gestió forestal, el tema de la producció agroalimentària i ramadera, bé, diferents línies estratègiques on cal desenvolupar projectes específics per aquest àmbit territorial.
Hi ha algun projecte, ara que vostè ho comenta, específic que el Ripollès hi tingui especial interès i que confiï en aquesta nova llei de muntanya?
Bé, una mica el Ripollès, per exemple, doncs hi ha projectes que plantegem, com seria tenir un hub formatiu d'oficis, oficis tradicionals, però també oficis molt encaminats a tot el que és l'eficiència energètica, les energies renovables, perquè és evident que és un territori que hem de desenvolupar xarxes de calor, per exemple, aprofitant els boscos com a recurs de combustible a nivell de biomassa, i per tant, doncs, també interessa poder fer aquesta formació que ja no només seria per persones del Ripollès, sinó segurament, com diem, per tot aquest àmbit més pirinenc. Una altra iniciativa també seria poder tenir una oficina de projectes d'habitatge per donar resposta, com dèiem, als pobles petits que tenen pocs recursos tècnics i que poguéssim d'alguna manera poder fer aquesta feina compartida amb els municipis i el Consell Comarcal. Per tant, necessitem un cert recurs econòmic per fer aquesta contractació de tècnics que puguin treballar de manera compartida. Hi ha idees, en tenim moltes, però a vegades el que passa és que falten els finançaments que hi ha darrere.
Certament.
I en aquest cas el que ens ha de portar aquesta llei d'alta muntanya, doncs, és un finançament específic per al Pirineu per desenvolupar tots aquests projectes que hi ha en cartera.
El tema de la mobilitat segurament és el més complicat, no?, de dur a terme, tenint en compte la idiosincràsia de cada zona.
Sí, de fet el país té una assignatura pendent, ja no diria només Catalunya, sinó a nivell estatal, que és aquest eix pirinenc, que presenta, per ser una carretera estratègica de connexió pirinenca, moltes mancances. Vull dir, ho veiem a prop al Ripollès amb connexió amb Cerdanya, però sí, ens anem ja més a tota la zona de l'Urgell, dels Pallars, de l'Aran, doncs tota aquesta connexió veiem que està amb unes necessitats de millora molt significatives. Sí que ara hi ha un conveni amb l'Estat per desenvolupar els projectes per part de la Generalitat a la N260, i esperem doncs que aviat puguin haver-hi notícies positives amb alguns projectes de millora que ja estan a punt de licitar.
Enric Pérez, conseller de Cooperació Municipal i Pacte Comarcal d'Infraestructures del Consell Comarcal del Ripollès. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.